Són les 9 i 4 minuts. Fa 4 minuts també que ha començat la semifinal del Mundial entre Espanya i França i en aquest moment el resultat és de 0 a 0.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom amb Vinàs Mateu.
Continuem en directe a Xiu-Xiu, en Andrea Sánchez, en el control tècnic. Són les 9 i 5 d'avui, dimarts 14 de juliol. Ho he dit bé, Jordi?
Ho
sé quin
bé.
Dia m'atrop. Tanta sort.
El dia de la Revolució Francesa.
Exacte, sí. I l'aniversari de Nana Gallardo. I ara mateix juga l'Espanya contra França. Què passarà en aquesta semifinal? No mos importa. Nosaltres som l'alternativa a qui no li agrada el futbol, perquè mos ha sintonitzat. Sí, gràcies. I si mos estàu sentit a la redifusió o a la carta, gràcies igualment. Gent del futur, ja sabeu el que ha passat en aquest partit. Josep Alarda, gràcies per renunciar a veure aquest partit per estar amb nosaltres.
Hombre... Hombre, hombre, jo
crec que... Ha estat un esforç.
No, no, no. El que és un esforç és venir fins aquí a peu. Jo crec que he suat
sempre
molt més.
Sempre dius el mateix, Josep. I da, vine amb moto. No tens una motoreta,
no,
un Vespino.
No, a mi si palma he de venir, però em fa peresa. I vull dir, no, a peu fas més esport.
Però que t'atorbes. Que t'atorbes.
Ah, no, 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 són 3 quilòmetres.
3 quilòmetres, no? Però que sí, tardes.
Res, 40... Bé, avui ven de la rotonda del Cimax. Que és
mare meva, Josep.
Fora de palma, eh? Fora
de palma. D'aigua.
Cal agafar via cintura.
No, no, però...
T'han donat aigua, l'entrada?
No, 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 és que si vaig a l'entrada me demanen el DNI me fa peresa a vegades.
Però, Josep, no pot passar sense acreditar-te. En Miquel de la porta, ara mateix, ara vendrà. Ara vendrà i te demanarà el DNI.
I de si ve que dugui aigua. No, però...
Miquel, és broma, no te molestis a dur aigua perquè hauria d'haver passat per recepció.
Sí, això és vera, això és vera, perquè això és un edifici... És, bé, no ho sé.
Públic, avisat estàs aquí, públicament, i avisat...
No te pot colar d'aquesta manera.
Culpable, detenguen-me.
Però tu no ets futboler, no t'interessa avui
el
futbol.
Sí, jo, és a dir, jo m'agrada molt jugar a futbol, és veritat que...
Ah, sí, eh?
En el pati de... Jo m'he jugat federat, vale? Perquè... Mo mare no crea en sa competència i mai me va dur a cap club de futbol. Però en el pati, nosaltres, per veure que ara està en debat això de que si un pati d'escola ha de ser tot futbol i tal, jo no soc partidari de que estigui monopolitzat per futbol, però en el nostre pati era gran i el camp de futbol era petit, per tant, havia moltes coses a fer, no? I qui volia jugar a futbol, jugar a futbol, i qui no, no. I en el pati ficava... És a dir, tenc un palmarès de gols, increïble.
Que bona, Josep.
Vaig ficar molt de gols.
És que... Quina posició jugaves?
Bé, no, jugava de tot.
Darrere de pilota, no?
Polivalente, polivalente.
Ja veurem.
I, de fet, jo sé que avui que has fet feina a un gran equip de futbol de les Balears.
Efectivament. Perquè...
El gran equip de futbol.
Sí. De fet, sí, és el més important, no? El Mallorca. Va,
com... I què fes tu al Mallorca? Doncs
pues en el departament de comunicació va ser la meva primera feina. Uh-huh. Realment allà és on vaig començar tot i gràcies a aquella feina vaig poder comprar una càmera i més i més i més.
Wow.
I he arribat aquí xiu-xiu.
Podríem dir que... Podríem dir que gràcies al Mallorca ets un gran cineasta.
Sí, sí, sí. És així, fort, és això. Així. Jo ho dic, i fa com a vergonya un pot dir, però com és possible, no? Però és així perquè ja és on vaig fer els meus primers coses. Bueno, els anuncis de fitxatge de l'època dorada del club, per dir-ho de qualque manera, en un sentit de que... Època dorada en quant a comunicació, crec, perquè ara ja és un pot diferent, però en aquell moment, que era quan les xarxes començaven a ser professionals, no?, i començava a creadors de contingut, nosaltres fèiem vídeos autènticament virals que sortien...
Uau, Josep!
Sí,
no hi havia un futbolista menjat d'un trampó? Qualque cosa així.
Sí, pot ser, ara no me'n recordo.
És que no m'estranya que siguis un cineasta reconegut. Fa moltes
coses. Damunt del Mallorca també anava molt bé. Havia Takefusa Kubo, tota aquesta època. I feien vídeos realment molt graciosos. I jo me vaig sentir futbolista moltes vegades, perquè tu anaves amb un xandall i acompanyaves els equipos a expedicions.
T'obligaven a anar en xandall.
Sí, perquè tothom tenia que anar en xandall, perquè si no els jugadors se rebotaven i volien dur les seves coses, que ja me diràs tu, que tenen un gust horrible els jugadors, no? Sempre,
però... Són una mica hortès, els futbolistes,
són molt
hortès,
no? Són molt hortès, necessiten un estilista, o si en tenen un, necessiten acomiadar aquest estilista, normalment.
Bé, que avui parlàvem amb la Margalida Mateu, que ara vos sorprendrà aquesta... les persones que implicaven aquesta conversa, la Margalida Mateu de Tèntol i jo xerràvem que la camiseta d'enguany d'Espanya, que és blanca, és com a manco cridanera, per tant, una mica més glamurosa, no?
Ah, sí, és més elegant, més sutil. Sí, exacte. És veritat que venint cap aquí també, tothom du la camiseta i...
Blanca o vermella?
Duen... Evidentment, d'altres equipacions. La vermella d'enguany no l'he vista. He vist sobretot la blanca d'enguany i vermella d'altres anys, saps? Però moltíssima gent i banderes i tal. M'ha fet com... No sé, jo és que tampoc he sortit molt en el carrer quan jugava d'això, però m'ha plegat i hi havia molta gent molt fanàtica, no? Costa creure a vegades. Però bé, la qüestió...
Amb el futbol val... mou masses.
Sí, és vera, i en sóc conscient. També una cosa que va passar una vegada... és que quan estava, això, quan sortia Som Mojos del cotxe després d'un partit de fer feina, també me van aturar per firmar un cromo.
Tipo, tu?
Sí. Però tenia,
tu eres famós?
No, 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 era un cromo d'un jugador que s'apareixia allà. No s'apareixia
allà. Quin jugador
era? En Joan Sastre, de Porreres, que ara està jugant a Gràcia.
Sí,
fet...
l'han tingut aquí a Xiu-Xiu.
És vera, és vera. Sí, sí. Bueno, ara ja no està a Gràcia, ara crec que s'ha anat de l'equip i no sé on acabarà.
Ai, da, mira, contactarem amb ell.
Claro, claro, no sé si vendrà aquí i jugarà en els Porreres, qui sap, no? Però encara té edat de jugar, vull dir, té 29 anys, perquè té la mateixa edat que jo. I la veritat que era dels millors amics que tenia quan feia feina allà, perquè era molt... Bueno, era com jo, bàsicament. Tenia la mateixa edat, de Porreres, jo, del Pla de Mallorca també. I era molt graciós. Però bé, avui, com que he fet un estudi, perquè ara els nostres oients, com tu has dit, Inés, són persones que no volen saber res del futbol, per això estan aquí.
Correcte.
Per tant, no els interessa el futbol. I què he fet jo?
Què has fet?
Xerrar de futbol. Però xerrarem de futbol, d'informació que els hi pugui fer que els interessi. La veritat és que no. Però és informació random de futbol que crec que és més guai que el propi futbol. Vale? I per això, abans de dir res, vos vull fer un joc que a vegades hem fet aquí, que jo vos dic una cosa i heu de dir si és verdadera o fals. Vale? I després se comentarà, perquè hi ha coses que té la. Vale? Per tant, començam aquesta ronda. Aquesta és molt d'aquí i és molt coneguda, a Messi i tal. Un porter es va perdre el Mundial, és a dir, se va lesionar, perquè li va caure un pot d'aftershave, de vidre, no?
Què és aftershave?
Aftershave, Inés, és una cosa que te poses després d'afaitar-te.
Ah, és aquella escuma.
Bueno, és com una crema, per si tens...
Per si no t'has d'afaitar bé.
També, també.
Ah, d'acord.
I pica molt.
Li va caure una botella d'aftershave?
Sí, mentre se rentava ses dents i se va lesionar per això.
O sa mà?
No, en el peu. Li va caure en terra.
I doncs, així com ho contes, deu saber, no?
Home, tu ha dit que va ser bastant sonada. Per tant, entenc que no va ser una mentida.
Per tant, verdader! Hem encertat.
En Santiago Cañizares se va perdre el Mundial i això va donar pas a Iker Casillas.
Ah!
Per tant, és super
bona. Bona. Quina...
Sí, sí, sí. Per tant, jo...
El destí.
Has vist? Informació, servei públic, relevant, no? De futbol.
Totalment.
De futbol, no?
Fantàstic.
Vale, intentaré no dir que sigui veure, no? Perquè si no serà un desastre. Vale, un entrenador alemany va prohibir als seus jugadors menjar maduixes perquè que feien perdre velocitat.
No, això és fals.
Fals.
Sí, eh? Pues no, pues és verdader.
En sèrio?
Sí. Després en xerrarem.
Com és això?
Bueno...
Bé, si vols explicar després.
Sí, sí, després perquè, clar...
No te faré votar, Jorgi, jo.
N'hi ha que són falses, tal, no sé què, però...
D'acord.
Després els explicaré, perquè després estan totes. Següent. El Real Madrid, atenció amb aquesta, el Real Madrid va fitxar un jugador que durant el partit les càmeres el gravàvem dormint a la banqueta i el va despedir.
Segur que sí.
Verdader.
Sí, aquest és verdader, molt bé, molt bé.
I qui era?
En Julian Faubert, és que no el coneixerem, perquè
en
evidentment...
Julian?
Faubert, en Faubert.
Julian Faubert.
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 És un, era un paquet, vale?
D'on era?
Crec que era holandès.
Sí, té pinta de...
Era molt dolent.
De nòrdic, amb aquest
nom. I, clar, no jugava mai, i estava a la banqueta, i un dia el varen agafar dormint, i això va dilapidar.
El varen treure, el varen despatxar del Madrid.
Sí, 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 crec que... Sí, sí, sí.
Vinga. Home, que ara imagina que tu t'adons aquí.
Clar, mira, vols dormir vosaltres a la feina qualque vegada?
Clar que no, per favor.
Però aquí, en directe, no, però a l'oficina, tipo, no. En el despatx...
Jo mai m'he dormit. He tingut ganes de dormir? Sí. Qualque vegada he estat molt a prop d'anar en el cotxe a pegar una becadeta? Sí. Ho he arribat a fer? No.
Jo a classe sí.
A classe sí, sí, sí.
A classe tampoc.
Aquí no.
Jo és que m'acosta molt dormir-me llocs que no són un llit.
Jo qualque becadeta mentre
faig... I tan sols en el sofà.
Mentre faig una entrevista d'això de...
Què dius, tu, Josep? Per favor, quina poca professionalitat.
Autoenfoque i becadeta d'això de... Ui.
Mare meva.
Perquè havia un redactor i no me miraven allà molt, però sí.
Clar.
És així, és dur. A vegades és molt dur fer feina, per tant, becadeta. Vinga, següent.
Vinga.
Un futbolista se va lesionar perquè un colom li va pegar en el cap durant un entrenament.
Fals.
Aquesta...
Ja diré que...
Fals, jo també, fals.
Aquesta és falsa.
Fals! Que bona!
Aquesta és molt bona, també. Un club anglès va fitxar un jugador perquè els hi varen dir que era cosí d'en George Weah, que és un jugador conegut i famós, i molt bo. I resulta que era mentida, però varen dir que era cosí i el varen fitxar per això.
Uau. Fals.
Jo crec que Bertadé, molt concret...
Jo crec que fals.
Però no vols, no vols jugar així, no vols jugar així.
És que és una informació molt concreta.
És verdader, és verdader.
Josep, no saps jugar.
És que no sé, era cosí, has donat una informació falsa, que era un cosí d'en George Weah, saps? Yeah, jo crec que s'ha inventat un jugador. Claro, que...
No serviries per fer de presentador?
No
soc
presentador, realment soc col·laborador i, clar, això no se m'ho dona tan bé. Però bé, ja acabem, ja acabem. Vinga, la primera Copa del Món, del Mundial, va ser trobada per un ca després d'haver estat robada, perquè abans les Copes del Món són d'or. No sé què està ara, si és banyo d'or o no sé què, però bueno, que era comú que passés això. I la van robar i un ca la va trobar, la primera
Copa
del Món.
Superfals. Falsíssim.
Fals.
I ara està intentant posar cara de pòquer per no revelar si és verdader o fals. És falsíssim.
I d'or verdader.
Ah, sí?
I és més, es caça de pickles. Pepinillos.
Pickles.
Mira, com a dada molt rellevant.
I ara de quin material ets, la Copa del Món?
No ho sé, no ho he, això no ho he investigat.
Deu ser segur.
De pickles.
Sí, però vosaltres creus que... Home, sí, això és molt d'or, eh? Jo crec que no, és banyo d'oro. No,
home, sí, no.
Bany d'or.
Bany d'or.
Sí, i jo crec que abans potser també, no? Perquè és molt gran.
Sí, sí, sí.
Però potser la primera era d'or sencer.
Però de què deu ser? De...
Deu ser d'un metall.
Sí, un corc metall.
Un metall així, aleació de... Vinga, aquesta és molt bona, tio. Un jugador, vale? Un jugador...
Totes són molt bones, Josep.
Ell mateix autodona sa nora bona. M'encanta.
Un jugador, vale? Se va autotropellar, ell mateix, en el seu propi cotxe, evidentment, mentre es posava benzina, i se va lesionar, evidentment.
Falsíssim.
Fals.
I de no, és verdader. I de bon, jugador del València, després ho comentarà.
I segur que devia tenir també un cotxe d'aquest, de luxe, increïble.
No ho sé,
devia
ser gran. Però és això, no va posar fre de mà i se va oblidar una benzinera i se va atropellar.
Mare meva.
No és que se va atropellar, és que va posar el peu per mirar que el cotxe no avancés. I, evidentment, li va passar per damunt.
Ai, per favor, se va despistar molt, eh?
A mi m'han atropellat el peu, però no m'ha fet res.
No, tu
pots tenir molta
sort. Si te passa per damunt, a lo millor no tal, no? Però ell va posar com a per bloquejar el cotxe. Se pensava que era de
jugador.
Se pensava que era de ferro, el seu peu. Següent. Un porter de Liverpool, vale? Uh-huh. Se va deslocar l'esquena, és a dir, l'ombra, sí, l'espatlla, muntant la taula de planxa.
Fals. Fals.
Falsíssim.
No, i d'or verdader.
Què dius? Per cert, a tot això, el verdader o fals, si marca Espanya o França, vos ho direm.
Claro. No, vos ho direm. Estem aquí amb això.
En tot això, en els jugadors de futbol els han d'agafar, sí. Dur-los a l'entrenament, dur-los als partits,
sí.
I que no faguin molta cosa, perquè si no...
Per què no me sorprèn, també?
Sí, posar una feita, planxar,
sí.
Posar benzina. Vull dir, què els hi passa?
Jo, és a dir, jo puc xerrar, perquè...
Tu has estat molt a prop dels futbolistes.
He estat a una dinàmica de futbolista d'èlit. I és així, tio, els hi han de fer tot. I el menjar també, vull dir, això també és una cosa de... Ara ja s'ha super professionalitzat tot i cada cosa fa que puguin guanyar un partit o no, en un sentit estricte de mentalitat i de dedicació. I, clar, els han de donar menjar perquè mengin exactament el que necessiten. Bueno, hi ha una sèrie de coses que sorprenen molt, però en l'esport d'èlit és així. I sorprenen molt, però, bueno.
D'acord.
És així. Vinga, ja en tens dos més, però crec que ja podem anar directament amb... coses curioses.
Vinga, mos has d'explicar les curiositats que mos has dit.
Exacte. Per exemple, anem ara amb un parell de fitxatges i fraudulents i coses així. Com comentava, el Southampton d'Anglaterra va fitxar en Ali Dia perquè li varen dir que era cosí d'en George Weah.
Això és un endoll.
Sí, una cosa rara, era mentida. Jo no sé com l'entrenament no se'n van donar compte, però aquest tio va jugar en el partit, 30 minuts, se'n van donar compte que era un pecat. I el van tenir que acomiadar. Això era totalment cert.
Molt fort. Perdona, mos has demanat que posem una música
sí.
De Big Noise.
Sí.
Vols que la posem?
La podem posar perquè això és una altra data curiosa.
Sí?
I és que el cantant de Big Noise va jugar al Real Madrid.
Que?
I això la gent no ho sap. Que soni.
Aquesta era Pink Noise. Aquest senyor va jugar...
Efectivament. Álvaro Benito, que, bueno, és conegut també perquè, evidentment, amb aquest passat futbolista... Bueno, ell era jugador de Madrid.
Però era molt jove quan jugava al Madrid.
Sí.
I després era... va fer el grup, Pink
Exacte.
Noise.
Era canterano, va jugar... Va...
Sí, canterano?
Canterano del Madrid. És a dir que...
Com el moble.
Sí, era canterà. La veritat és que sí, canterà, se diu, no? Canterà del Madrid. I va jugar a bueno, futbol base tal, i va realment va jugar en el primer equip, o va arribar fins al primer equip. Però una lesió de genoll el va pues, deixar fora del futbol totalment. I després d'això se va fer... bueno, va fer aquest grup de Pink Noise, que sincerament... bueno, no està molt ben valorat, per dir així, però hi ha una cosa... Que
va marcar una generació del 2000. Exacte,
jo la meva adolescència amb Los Hombres de Paco vaig dir, buah, pedazo de grupo, no? I de fet, fa poc van fer com una gira de 30 anys, o, bueno, 30 anys, no sé si 30 anys o 20 anys, i van tocar aquí en el Grammy fa poc.
I no hi vaig poder anar.
No hi vaig poder anar, però hi volia anar, sincerament.
Bé, ara mateix està a punt de produir un penalti de l'Espanya, no?
Caramba!
O sigui, ha de marcar gol a Espanya.
No, Oyarzábal, tiraràs penalti. Atenció.
Espera, no retransmitis, que no tenim els drets.
Ostres!
Però, si marca gol, ho direm.
Vale.
D'acord?
Vale.
La gent està expectant, ara enfoquen el públic.
I podem celebrar amb Pink Noise de fons, no? Si hi fiquen gol.
Vinga, xuta i gol.
Gol
d'Espanya.
Que sona Pink Noise.
Gol d'Espanya. Gol d'Espanya, no me sent gent còmode amb aquest paper, però ha marcat Espanya.
Uau, això està sent increïble. És molt increïble, això.
Pink Noise.
França 0, Espanya 1.
30 metros con vistas a un solar.
No, mos han convertit
això és història de xiu-xiu, eh?
Totalment.
Programa més esportiu.
Sí.
M'he sentit tan incòmode a l'hora de cantar aquest gol.
Però no, has de fer-lo de...
No l'he sabut fer gens.
Has de fer pavo gol, has de fer...
I el pròxim que marquin el canteu vosaltres.
Vinga, farà.
No són de Marta Sampas, per favor, però què és això?
No, per fi, la signatura de Camero Comunicació Esportiva impartida per Antoni Terrades, mític d'IV3, ha servit per algo. No?
Per poc, perquè ho han fet fatal, companys.
Bueno, la gent aquí no està per futbol. Però bé, això, Pink Noise, Real Madrid i tal, i de fet, en Álvaro Benito, a dia d'avui, és comentador de Movistar, de partits
sí?
I coses així, perquè sap molt de futbol. De fet, era entrenador de el futbol base del Real Madrid i el varen treure perquè va rajar d'en Florentino, que és el president del Real Madrid, i això no va agradar i el varen treure.
És que en Florentino té molt de...
Sí, tiene muchos hilos. Muchos hilos. Vale. Un jugador, és a dir, hi ha un porter de Brasil que se diu Carlos Kaiser, dato curioso, vale? Que va fer 15 anys vale, de carrera com a porter de futbol i no va jugar cap partit.
Què dius? En tota la seva carrera?
Exacte. Com? No és que, no, no és que fos suplent sempre, és que... Bueno, sí, evidentment, era suplent, però era molt dolent. I ell, sempre que tenia que jugar, fingia lesió. Però, tot i així...
Això és com quan un infant no vol anar a escola i se fa malalt.
Total, sempre estava lesionat, o quan anava a jugar, se lesionava, o fingia lesió i mai va arribar a jugar.
Que té mal de panxa, no pot jugar.
Té gastroenteritis.
Però aguantar aquesta mentida 15 anys, 15 temporades, com ho fas, això?
Això va ser la seva professió, i m'imagino que va rotar d'equip a un equip, i no va jugar mai. Mai.
Devia sortir econòmic per tenir-lo allà de tercer porter.
Sí, devia ser això. Però bé, en Bertie Bots, vale, és aquest entrenador alemany que va prohibir les maduixes perquè deien que...
Què dius?
Mimbaven sa...
Els jugadors no podien menjar fraules.
Exacte, efectivament. Això és una cosa que també va passar. També, bueno, vos podeu imaginar que moltes coses de posar xinxetes a tal, laxants en els adversaris, tal. De fet, hi ha un entrenador que, bueno, va ser jugador també, en Carlos Bilardo, d'Argentina, que és un mite, per fer aquest tipus de coses. Bueno, d'aquestes històries n'hi ha moltíssimes, tampoc les he contat.
No sabia totes que sabessis tant de futbol.
Hombre,
Josep, estic estorada.
No és que sàpiga de futbol, és que sé tonteries de futbol.
Però no, precisament. És allò difícil de saber.
Bueno, jo...
Ses anècdotes, la curiositat. Jo... Allò que és qui no mos agrada el futbol, volem saber de totes maneres. De... Els xiu-xius del futbol.
I d'entén moltíssimes, entén moltíssimes. En Santiago Cañizares és el que comentava, se va perdre el Mundial quan era titularíssim d'Espanya, perquè li va caure un pot d'aftershave. Després també... Això, se va perdre la primera Copa del Món, la va trobar un cac, això també ha sortit, això és totalment real.
Això quin any era?
Això era el 1966.
No fa tant, eh?
Bueno, sí, realment no era la primera Copa del Món, perdona, aquí m'he equivocat. La primera Copa del Món va desaparèixer perquè se va robar i segurament, bé, no ha tornat a aparèixer mai, i se pensa que va ser fosa per això de so. Per treure dobbers amb això de so. La primera, que és del 1930. Vale? Per això, el Mundial que ve, el del 2030, serà el centenari, que, per cert, se farà aquí, Espanya, França... No, Espanya, Portugal i Marroc. Vale?
Uh-huh.
Dato també, no tan curiós.
Ah, sí? No ho sabia, això.
I d'això.
Si ho sabia, no me'n recordava.
L'estadi de Son Moix no entrarà dins aquest Mundial perquè han trobat que no és lo suficientment guai. Cosa que ja està bé, perquè més gent aquí en l'estiu, ja, mira, com arriba...
De moment, gestionem l'eclipse.
Exacte.
L'eclipsi.
Número de consulta,
avui m'estic fent una embullant, si és eclipse o eclipsi.
És complicat, però eclipsi.
Eclipsi. I ara ja sí, anem amb la informació més divertida del món, que són les lesions absurdes, vale? Hem comentat aquesta d'en Cañizares, comentaré la d'Eder Badega, 2012. Aquest és el senyor que se va autotropellar ahir mateix.
Mare meva.
Dir, del València, 2012, vull dir, no fa molt, eh? I se va perdre 6 mesos de competició, perquè se va...
Home, que t'atropelli.
Se va autotropellar.
Bueno, autotropellar, vull dir, se deu atropellar 2
quilòmetres.
Ell se pensava
que el seu cotxe era de jugador.
Exacte.
I que el podia frenar amb el seu peu. Va ser un acte reflex absolutament traïdor.
Exacte, però és que hi ha informació encara més estúpida. Per exemple, hi ha en Dave Bisant, de Chelsea, en el 93, com un poc Cañizares, li va caure una botella de vinagre de vidre, també, quan fou una ensalada, i també se va perdre una temporada perquè se va tallar el peu i tal. No sé, no? Vale? Aquesta és molt més graciosa, aquesta és la meva preferida. Nathan Wright, de Aston Villa, un club també anglès, feia un 65, un 63 d'alçada, vale? I duia un Ferrari i se va lesionar conduint el Ferrari. Perquè, clar, no arribava en el pedal i tenia que fer un esforç i se va fer una distensió en el genoll.
Bé. Bé.
Molt curiós.
Pobret.
És tremendo. En Rio Ferdinand, també un jugador superconegut del Manchester United, un equip anglès, també va patir una lesió per escuda, i és que ell se va lesionar mirant la televisió. ¿Vale? És a dir, ell tenia les cames damunt la taula i d'estar tanta estona així, se va fotre el genoll. I també se va perdre no sé quan.
Quines coses que tenen els futbolistes. Són mals de rics, si t'hi fixes, totes tens,
sí.
No? Mals de gent en dobles.
Sí, problemes del primer món. Tipo, ai, se butaca queixa de cuir, me fa mal.
Segur que cap d'ells s'ha fet mal, té en gespa...
Sí. No, s'han cremat escut, eh? No,
s'ha fotut s'esquena picant pedra, etc.
Sí, més atropellos. En David Beatty, que va jugar en Leeds, també un club anglès. Tots són anglesos, per casualitat, també. Hi ha una relació estupidesa, saps?
No, això no ho diran altres. Pot ser casualitat, pot ser no.
Sí, pot ser, pot ser.
Tu dones bueno, la informació, la gent que jutgi.
Sí, la gent que faci les seves conclusions.
Exacte.
Vale, en aquest cas, l'atropellament va ser de la seva filla, però és que va ser amb un tricicle. Vull dir, un tricicle, li van passar per damunt i el van lesionar un mes.
I quina lesió li va fer?
Pues suposo que no és coxis, la veritat que això no ho he acabat d'aclarir. Però a mi m'imagino que el va passar per enmig i bueno, li va fer molt de mal.
Vaja.
Ai,
quin drama, això.
Sí, sí, sí. En Michael Stengard és aquest jugador del Liverpool que ha dit que se va lesionar posant bé la taula de planxar, la taula de planxar.
Ah, mira, el Manco no... volia planxar.
No. Ah, això sí que ho sé, no. Ho he investigat, la volia llevar, saps? Vull dir, qualcú va planxar per ell.
Ai, que fan.
I quan la va llevar...
Per favor.
Va dir, què és això? Que...
Se va lesionar l'esquena.
I doncs jo he de dir que jo m'he lesionat amb una planxa, també.
Però si no pesa res, una planxa o una taula de planxar, que
no,
dois?
No, eren jo amb la planxa, perquè la vaig anar a agafar d'un armari... Bé, no anava a agafar
jo, o sigui,
estava dins d'un armari. I jo anava a agafar una altra cosa i vaig pegar amb el cable i me va caure damunt
d'espeu. Et va caure damunt.
Ostres. Ah. I me va xapar un... Bé, el dit d'espeu...
Va fer mal, ostres. Això.
M'ha rebentat el dit d'espeu.
Tremendo, eh?
I després m'haig cremat un altre dia. O sigui que jo amb les planxes... Aquí me... Bé. Solidaritat amb aquest futbolista.
Ja, Jordi, jo me solidaritzo amb tu perquè mai m'he planxat una camiseta en un sentit de... No perquè no en sàpiga, sinó perquè ja està bé de planxar les coses. Jo crec que s'hauria de normalitzar anar amb la roba un poc arrugada, saps? Vull dir, tu les tens bé i més avant que no té...
Completament d'acord.
El dia que me vaig cremar, vaig anar a classe fora a planxar la camiseta. Vaig dir, està, ja està.
I cor. I no, vinga, acabam ja, me'n queden tres. Aquest també és molt bo. En Jerome Boateng, d'Alemanya, d'un club d'Alemanya. Bé, ell és d'Alemanya. Se va lesionar de genoll amb una turbulència d'avió. Una turbulència.
Veus un altre mal de persona en dos bes.
Sí, bueno.
Una turbulència d'avió que li va passar.
Bueno, pues que t'hagués de fer un mal moviment.
Li va tremolar
massa.
A lo millor és que no hi cabia dins el seient. Entre el seient i seient. No,
això,
no ho crec perquè... Exacte.
Bueno, bé, realment no sé en quin tipus de vol, privada. Si va ser un vol comercial o un vol d'aquí.
A lo millor venia cap a Mallorca, si era de Mallorca.
Segurament. Totalment segur.
100%.
Segur que té una casa.
No
aquí.
Tenim... No, com és? No hi ha dubtes, però tampoc dubtes. No hi ha proves, però...
No hi ha proves, però no dubtes. De fet, si féssim una selecció amb tots els futbolistes que tenen una casa a Mallorca en l'estiu, jo crec que serien la millor selecció del món.
Perquè... Si guanya Espanya el Mundial, fas aquesta secció. No hi importa.
No importa.
No mos volen posar encara més malalts.
I fent això, revelant la casa cadascú per aquí. No. Els dos darrers. En Mario Balotelli, vale? Aquest també és molt graciós. Aquest tio va anar a jugar a Kiev, un partit de Champions, i va tenir una reacció al·lèrgica amb la llespa d'allà.
Ostres, però això sí que és un problema.
Sí, és un problema. Aquest sí que, bueno, és més greu. No?
També és un mal de ric perquè gespa.
Llespa. Reacció al·lèrgica a la llespa.
Segur que era a la piscina i... ai, me fa al·lèrgia.
Però al·lèrgies n'hi ha de pobres i de rics. Vull dir, quina distinció.
Idò, al·lèrgia a la llespa és al·lèrgia a ric, perquè llespa en té qui té jardí.
També. Hi ha un tipus determinat de llespa. Però bé, he de dir que una cosa que també vaig aprendre molt quan feia feina al Mallorca és que si passava algo extraoficial i el jugador no podia jugar o algo així, perquè jo que sé, havia estat de festa o algo així, que era...
No se deia.
En el Mallorca no era probable, vale, perquè era bona gent i tal.
Club seriós.
Però quan passava algo així, tipo, va passar una cosa,
sí,
per exemple...
Sí, passava.
Mira, això ho puc contar, perquè tampoc passa tant, no diré noms, però va passar una cosa que un jugador se va fer un tatuatge i, bé, el jugador se tatua molt i li dona igual, i fa el que volen i no s'ho cuiden i tal, i li va fer una ferida i va tenir febre perquè se li va infectar, no?
Ostres.
Però això no va poder jugar un partit, no? I això és un drama per el club que te paga perquè juguis. I d'això, sempre que passa alguna cosa així, una liada de jugador que la lia, se diu que hi ha gastroenteritis. Això també és mític, no? Gastroenteritis. I no donen més notícia i això vol dir... I això, bueno, ha passat sempre.
Moltes gràcies per revelar aquest xiu-xiu, Josep.
Per tant, si veus que qualcú té gastroenteritis, el Lamine Yamal té gastroenteritis, és que ha estat de festa.
És que té ressaca.
Vale?
Vinga, Josep, sa darrera.
Sa darrera és que... Bueno, i aquesta ja és per acabar. Nadil Rami se va lesionar fent es ball de Gangnam Style.
Ah, per això sona Gangnam Style. Gangnam Style.
Aquí a l'estudi no hem ballat, per si un cas.
No.
No volem lesionar-nos.
No, perquè no tenim vacances aquí, no.
Exacte.
Pues res, el futbol a vegades se guanya, a vegades se perd.
A vegades t'lesiona.
I a vegades t'acaba una botella en el peu i t'lesiona.
Exacte. Josep Alarda, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins molt aviat.
Sí, sí, sí.
De moment, França 0, Espanya 1.
Molt bé.
He de deixar de fer retransmissió.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 Open Gangnam.
I de tres ràdios, humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Aquest dimarts Espanya es juga passada a final del Mundial. Viu l'emoció de cada gol amb pantalla gegant al Son Fusteret. A partir de les 18 hores, amb música de DJ Jaume Colombàs per encalentir l'ambient. I recorda, vine amb bus, en la línia 10 de l'MT. Tothom en la selecció espanyola. Ajuntament de Palma.
Tant en tant, mos agrada fer una mirada en el passat.
Que ballet quan era jove.
I avui, a Nostàlgia...
Campaments d'estiu.
No oblidaré mai el meu club d'esplai. Passant amb els companys els meus millors anys.
Un cap vespre, un olor, un gust, una sensació que només l'has viscuda allà, en el campament d'estiu. Allà on qualsevol aventura se pot complir. Allà on se consoliden amistats per sempre i fins i tot poden néixer amors que duraran tota una vida.
He fet durant la meva vida molt de campaments, tant d'infant com de monitor. I sobretot els meus records són molt agradables perquè era dormir dins, en tenda de campanya, dins la natura, tenir una gana que t'alça i menjaves qualsevol cosa que posaven damunt la taula. No paties la calor perquè a vegades anàvem a nedar amb un sol que xapava roques, i, però igual, és a dir, l'anada fins a la platja era fantàstica. Després... moltes activitats que fem, les ballades, les vespres, és a dir, que m'ho passàvem bé, era una riada contínua, era un disfrut estar, viure en companyia amb més gent. Bueno, per mi són experiències extraordinàries.
A mi el campament d'estiu me duen super, super bons records. Bueno, qualque any, qualque cosa rara i dolenta, però normalment molt bons records. Van començar les monges, anàvem a Cala Murta, molt bona experiència. Eren els anys 60 i 70, bueno, 60-70. Molt reduïm el pa per tota la setmana, tot per tota la setmana, i era una experiència guapíssima. Estàvem amb les amigues i sortíem de casa. Molt bo, molt bo. I més endavant vaig ser monitora d'esplai i, bueno, això em va dur la millor del món, que va ser conèixer el meu home a un campament. Superguapo.
Ai, ja ho heu sentit. La Margalida va conèixer el seu amo en els campaments, però sabeu que no és l'única història d'amor que ha crescut entre nits estrellades i el so de les xigales de fons. Escoltau que explica el nostre col·laborador, en Joan Rafael Coves.
Per jo l'esplai va ser... Ha estat tota la meva vida, en el final. És qui m'ho ha donat tot. La meva colla de nits, érem monitors de darrers anys que duiérem tant el grup d'esplai nàufraga com després també l'escola Anir de Jala Murta. De fet, hi vaig conèixer la meva dona i fins a un punt de que... El darrer any que pujàrem de colònies a Jala Murta, ella estava embarassada del nostre primer fill. Per tant, es cal la llavor de lo que ha estat la meva vida adulta. Aquell infant que primer va viure com a participant en aquestes colònies, un entorn tan meravellós com Jala Murta, i després poder fer de monitor. I el que després més te quedes és també quan trobes ara per dalt i per dalt de... de 30 o 20 llars d'anys, que te tornen puig arreu i encara se'n recorden d'aquelles ballades, se'n recorden d'aquella anar a veure sortir el sol, se'n recorden d'aquelles gincanes, d'aquells personatges, de les temàtiques del campament, de lo que era conviure allà dalt, i te diuen que per ells són un millor record de la seva vida encara. Això tot molt, i crec que demostra lo que és l'esplai. És un estil de vida, és una manera d'entendre la vida. I quan tu feies en una setmana tan intensa com les unes colònies o un campament, damunt nosaltres la sort de poder fer Jala Murta, que és aquest lloc, aquest indret de la terra, que està molt a prop, però que no, està molt en fora la ballada, i que era aquell lloc on tot allò que imaginava un infant es podia fer realitat, en el final. Ai... tornaria a mare ja la Murta.
Arbre sublim del geni n'és ell, la viva imatge... Ai, en Joan Rafael Coves, que s'emocionava, i no m'estranya, mare meva, quina història més preciosa.
És veure això, que al final podies anar en el poble de vora, passant una setmana, i era estar... Eres super enfora, eres fora de casa completament.
Ai, tot ha crescut en els campaments, com de en Joan Rafael Coves. Jordi, tu has anat en els campaments colònies d'estiu?
Jo hi he anat una vegada en sa vida.
Ah, mira.
I va ser ja grandet, amb 14 anys, així. I la veritat és que és una experiència que record moltíssim tots els dies i tenc un munt de net, tot un munt d'experiències. La veritat és que se te queda molt. Tu hi has anat, Inés?
Sí, molt d'anys. Sí, sí, també guardo molt bon record. Sí, pràcticament, quan fem primari i després quan vàrem passar a l'institut, ja hi vàrem deixar d'anar. Però ho recordes per sempre. I acumules anècdotes ben divertides. Escolta-ho.
But tu el món te'n falla, que tens que no te falla, ens faim una abraçada.
Una vegada, el monitor, vàrem anar a fer putades en els infants, un campament d'estiu, i un de nosaltres anava disfressat de dinosaure, de que s'inflen i és superllegant i mola un montón. Pues varen despertar un infant que en despertar se va a veure el dinosaurio i li va donar totalment igual. Me no m'enviava en el baño i allà estava el dinosaurio. I és que no li va fer ni punyetero cas. Entonces, mos varen ficar amb el disfraz de dinosaurio en el seu llit per quan tornés se trobés en el dinosaurio dormint en el seu llit. I nada más lejos de la realitat que nosaltres pensàvem que se sosteria, s'estranyaria, diria algo, se va asseure en el seu llit, va agafar el cap del dinosaure, se'l va posar damunt de les seves cames i va començar a acariciar-lo sense dir res. En plan, ni mu. Claro, jo que estava dintre dinosaurio, me vaig quedar... No sé què fer. En plan, m'està acariciando. No sé què li passa ni aquest nit. Súper incòmodo. No, és que no me va dir res. Estava jo allà en silenci, amb sa nina acariciant-me el cap, tot disfressat de dinosaurio, en mig de sa nit. En el final, passada una estona, me vaig aixecar a poc i me'n vaig anar sense dir res. I s'infant, evidentment, no és ni conscient ni crec que se'n recordi d'aquest moment.
I un record que tinc quan era petita és que a la platja de Cala Murta molt sovint no hi havia pràcticament ningú. O si s'adonava el cas, per exemple, hi havia una pareta que estava allà, els dos tots solets, a la platja. I de petita, que ja me començava com... a trobar curiós aquestes parets que fan, que no fan, com aquestes idees que no acabes d'entendre però que te criden l'atenció perquè ho cerques, no sé com ho he explicar. Me'n record perfectament de la cara d'horror que posaven aquestes parets quan vam tot aquell grup d'infants que arribava i arrasava la platja. És un dels records que me fa gràcia recurrentment, no? Com reaccionarien les persones que estaven a la platja de Cala Murda quan volguessin arribar.
Ai, quines anècdotes ben divertides i sobretot ses desvespre.
Sí,
ai,
sempre.
mare meva. I si no, és que ses ballades eren... Bé, són una mica s'essència dels campaments. Escolta, una Leonor.
Hola, xiu-xiu. Jo, per sort, duc quasi 25 anys anant de campament. Vaig començar amb 6, ara en tenc 33. I crec que l'únic any que no he anat de campament va ser en el 20. Crec que sempre el primer campament, encara que no el recordem, marca dins història. Aquell primer campament, jo era una nina en aquell moment, en el 1999, que m'anava a dormir de ben hora. Però què passa quan em vas de campament? Després del sopar, ja ballada. Quan Eleonor arribava com molt... aquell Eleonor com molt va arribar en el primer plat des d'anar a dormir fora de sopar. Quan se'n donaven compte que en Eleonor ja dormia, la cuien, se la posaven així com podien a damunt del braç, a damunt dels braços, i me duen fins a tendes i entre dos m'intentaven de posar a dormir i me posaven això, llavors dic, a dins del sac, a dormir, dormia tot el vespre. No tenen record d'enterar-me de que ardemés feien ballada.
Dorm tranquil·la i digue'm bona nit.
Entre els oients, els més veterans, en Andreu, en Joan Rafel, mos han explicat que ja no és el mateix fer campaments d'estiu, perquè hi ha normatives molt rígides, molta burocràcia, i per desgràcia, els infants d'avui en dia ja no tenen aquell contacte amb la realitat que quan vas de campament se transforma una mica. Tot això mos ho han fet saber, però no passeu pena, no tot està perdut, sinó escoltau en Emma, que té 20 anys i aquest estiu se n'anirà com a monitora a un campament.
Hola, soc Emma i com a monitora de lleure. Una de les meves anècdotes preferides serà quan en el meu primer campament, com a premonitora, quan encara no havia fet ni els 18 anys, una de les nines que tenia en el meu grup m'ha demanat que quant d'any tenia i jo li vaig demanar que quan creia que en tenia i ella m'ho va contestar que 28 anys.
TV3 Ràdio és entreteniment.
TV3 dona una mà a l'associació Llevant en Marxa. Hi ha llocs on una operació pot salvar una vida, on una escola pot canviar un futur, on un tassó d'aigua, un medicament o la protecció d'una dona i d'un infant signifiquen esperança. Etiòpia, Haití i l'Amazònia peruana, Llevant en Marxa transforma la solidaritat en oportunitats i futur. Amb la teva ajuda podem continuar canviant vides. Entra a llevantenmarxa.org i fes el teu donatiu. I vetres, tots donam una mà a l'associació Llevant en Marxa.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
De programa, però abans ja sabeu que cada dimarts a nosaltres mos agrada pujar a l'avió des de l'estudi UDIB3 Ràdio i mon anem a visitar qualque amic, amiga del programa que viu fora de les Balears.
I avui visitam un país que s'identifica amb un sol color, és verd, terra celta, amb identitat pròpia, un país d'oportunitats i on molta gent hi va a cercar un futur.
Avui, a Illencs pel món, Limerick, Irlanda.
Thank you.
M'encanta, perquè ja mos hem ambientat, ara mos ho dirà el nostre Illenc pel món, si ho han fet bé, Carlos Rabadán. Com estàs? Bon vespre. Sí.
Què tal? Bones, perfecte. M'ha encantat la consonota. Sí, és un reel irlandès, molt guai.
Uau, o sigui, identifica't la música, no?
Sí, és el tipus de tonada.
Ajà, a veure, me'n torna a dir com s'anomena.
Reel.
Un reel?
Com a reels d'Instagram, sí.
Uau, d'acord. Carlos, perquè tu en saps de música, no?
Sí, un poc.
A veure, explica'm-vos quina formació tens.
Bé, jo vaig estudiar superior de viola i de música a Mallorca, en el Conservatori Superior de les Illes Balears. Uh-huh. I després vaig venir aquí a estudiar el màster.
D'acord, per tant, te n'has anat a Terra Celta a estudiar la viola. És perquè allà hi ha molta tradició d'aquest instrument?
Bé, no tant per la viola, és molt tradicional el violí. Uh-huh. Però bueno, hi ha una petita comunitat de música clàssica i aquí he trobat el meu petit espai també.
Uh-huh. I per què vas triar la ciutat, Limerick, i no una altra?
Bé, en realitat anava cercant per tot Europa un màster que m'interessés i vaig donar amb aquest màster. Vaig tenir una classe online amb el profe, me va agradar moltíssim i me van donar també una beca. Uh-huh. I vaig poder estudiar aquí tranquil·lament.
Que bé, que se diu el màster en anglès? O irlandès, no ho sé.
Bé, aquí xerren més anglès. Només a petits pobles xerren irlandès.
Uh-huh. Com se diu?
El màster se diu MA in Classical String Performance.
Clar, Classical String Performance. M'encanta. Bé, jo no tinc accent irlandès. Tu ja l'has adaptat, és anglès irlandès?
Sí, en el principi és difícil d'entendre-ho. Jo crec que no és tan difícil. Jo m'acosto més britànic que irlandès. A lo millor perquè m'ho acostumat ja.
Com ho diferenciaries d'un britànic a un irlandès?
No sé, és que és molt difícil d'entrenar els britànics també perquè cada ciutat té un accent molt diferent. Uh-huh. I, claro, no sé, però xerren més... Sí, és més inintel·ligible per jo.
Més tancat, tal vegada, no?
Més tancat,
potser. En sa boca més tancada.
Sí. Uh-huh.
I ara ja fa 3 anys que vius per allà. Com descriuries la ciutat, per gent que pugui no saber quina ciutat és?
Bé, Limerick és una ciutat a l'oest d'Irlanda. Està a mig camí de Dublín, de Cork i de Galway, així que està a la meitat d'Irlanda. No a la meitat, però, perquè està a la costa, però està com... Sí, a la meitat de Silla. I no és la ciutat més guapa d'Irlanda, de confessar, però té raconers guapos i sobretot té una... La gent és molt, molt simpàtica i la cultura... És una ciutat molt viva, té moltíssima cultura, moltíssima música, que és l'important. Uh-huh.
I clar, has dit que és de la costa, per tant, hi trobam els famosos cliffs, si ho diu bé, a Irlanda, hi ha aquells penya-segats tan populars, tan coneguts arreu del món.
Sí, els penya-segats més icònics d'Irlanda, cliffs de Moher, com has dit tu, uh-huh. estan a mig camí de Galway i de Limerick, està com una hora i mitja, alguna cosa així.
Quina sort. I deu tens a prop.
I són molt guais.
Supos que durs a totes les visites allà.
Sí, quasi sempre sí. Ja tinc tot el meu recorregut, vaig a les cliffs, vaig a la platja i acabam a Galway, normalment. Aquest és el meu tour.
Molt bé.
Clar, i també en 3 anys t'haurà donat temps a visitar un poc tota l'illa.
Sí, i també jo tens la sort de que faig feina de músic freelance, que tens l'oportunitat de viatjar per moltíssimes ciutats i pobles d'Irlanda.
Uh-huh. Allà hi ha una cosa que és conduir per l'esquerra. No sé com freelance, com t'has adaptat en això. No sé si tens un xòfer que sí que sapi que estigui avasat.
No, jo som el meu propi xòfer. Sí, no, només vaig tardar un dia en acostumar-me.
Un dia, és només?
Vaja. Sí, jo crec que són les dues primeres hores que has d'entrenar el servei i després ja t'acostumes.
Que bé.
I com a músic freelance, no sé si tens un grup o toques amb una banda...
hi ha com distints quartets per tota Irlanda que fan feina tant a concerts com a noces, i me van cridant d'un i de l'altre. No tinc un grup estable.
Mm-hmm. Però toques música celta, per això que has dit de la viola, per tant, la corda és molt present. Et toques una mica de tot. Quines peces...
Bé, la meva formació és clàssica, així que toco molta música clàssica, també a les noces també música clàssica i tal. Lo que, claro, duc 3 anys a Irlanda i també m'ha format un poquet. No és la meva especialitat, lo que m'agrada també la música tradicional.
Mm-hmm. Tu d'on ets, Carles, exactament?
Jo som de Marratxí.
De Marratxí.
Clar,
supos que la vida és molt diferent, no? Com és un dia qualsevol per tu, a Limerick?
Diria que el més distint és el temps, que està ploguent tot el dia. Ara no, perquè hi ha una ola de calor per tota Europa i tal, i fa 30 graus. I, clar, jo crec que el fet de que estigui ploguent tot el dia fa que el dia a dia se faci dins un pub, o dins una universitat, o dins una casa. Jo crec que és la principal diferència.
Uh-huh. Bé, si sonada de calor són 30 graus, ja va bé, que no pugi més.
Sí, que no pugui.
I per tant, la gent diries que és diferent pel que fa a la cultura social, no? Què destacaries de la cultura social? Entenc que entès que hi ha molt de pub per allà.
Sí, jo diria que el principal punt d'encontre és el pub. Si ha d'ocorrir alguna cosa interessant a Limerick o a Irlanda, és dins un pub. I la gent, jo diria que la gent és molt simpàtica, s'apareixen també a la cultura espanyola i tal. L'única diferència és que crec que a Espanya són més directes i aquí són massa simpàtics, se passen de simpàtics.
I no sé si hi ha qualque cosa que enyoris especialment de Mallorca, a part del clima.
Bé, jo diria principalment el menjar, claro. Sempre que venc m'aduc una sobrassada, unes calites i una botella d'herbes i clar.
El kit imprescindible. Escolta, sí. Carlos, tu quant d'any tens?
26.
Si mos escolta ara mateix un jove de les Illes que se planteja anar-se'n a viure a partir de setembre, a fora, ja ho té planejat, quin consell li dones?
Jo principalment li diria, jo crec que és molt bona oportunitat, el que molta gent ve a aprendre anglès i se'n va a Dublín i està petat d'espanyols a Dublín i és molt difícil aprendre anglès a Dublín. Així que jo li recomano anar a una altra ciutat, a Cork, a Limerick, o fins i tot a ciutats més petites.
Uh-huh. Bé, idò, ara en aquesta secció t'hem de fer les preguntes bàsiques d'un illenc pel món. La primera és aquesta, escolta-la bé.
I t'enyores?
Carlos, t'enyores molt, 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 molt. Ja mos has dit que enyores el menjar.
Bé,
però
menjar,
no sé si
sobretot...
que enyores.
Sí, més a la família, diria. La família no els amics, és el principal, clar.
Uh-huh. Ara en l'estiu no vens, no tornes?
Sí, ja ha estat una setmaneta i tornaré també per agost o setembre.
Molt bé, una setmana cada mes d'estiu. És un bon pla, no, Jordi?
Home, jo ho firmaria sempre, tornar a Mallorca.
Claro.
I tant. Bé, idò, la següent pregunta és aquesta.
Però hi tornaràs?
Tornaràs per quedar? Tornaràs a viure aquí, a casa nostra?
Claro, bona pregunta. Jo crec que estaré aquí una bona temporada, lo que sí que... Sí, en algun moment he de tornar a Mallorca, claro.
Me pareix un bon pla. Carlos. Mm. I bé, desitjar-te tota la sort del món a Limerick, a Irlanda, i aquí t'esperam. Moltes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies, Inés.
Adéu.
Adéu, Carlos.
Adéu, Jordi, adéu.
Bé, idò, hem arribat en el xiu-xiu número 429. Jordi, t'agradaria anar a Irlanda qualque dia? Ja has anat? Ja has
no,
estat?
Però m'encantaria, i tenc un amic a Dublín, i no he aprofitat, no he aprofitat.
Bé, idò, ja és hora. Ara...
Tu hi has estat?
Jo he estat. És que, Jordi, me fas unes preguntes que me donen peu a fer autobombo.
Bé, idò, fer...
Que és que jo vaig gravar Illencs pel món, que trobareu a Ivetres Televisió a la carta. Cork! Mira, aquesta ciutat que comentava en Carlos.
És que tu has anat molt pel món.
És que
tu has estat un illenc cap al món.
Certa, és una cosa certa. No t'ho diré que no. Jordi, tornaràs demà?
Tornarem demà.
Per cert, demà sorpreses en aquest programa, perquè...
Demà noves... hi ha canvis.
Exacte. Canvis, noves incorporacions d'estiu. Serem un programa encara més refrescant.
Si és
Uau! Que, si és que se pot ser refrescant. Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 429...
I mos veiem demà.
A vosaltres, gràcies per ser-hi. Adeu.
Alegria i benestar de cada dia. Adeu. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido. Pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas.
TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.